Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Com cada dilluns, fem una ullada, un repàs a la crònica esportiva del cap de setmana amb comunicació amb la redacció d'Esports i Joan García. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Comencem un nou repàs a l'actualitat esportiva d'aquesta jornada de cap de setmana amb alguns titulars destacats. Un d'ells ens porta a parlar dels diferents equips que han acabat la primera volta de Lliga. Per exemple, el júnior de futbol és l'actual segon classificat i en promoció d'ascens a primera catalana, al grup tercer d'aquesta categoria, i el júnior és segon, com dèiem, i el Sant Cugat és tercer. Per tant, avui començarem parlant de futbol i d'aquests dos conjunts que ara mateix doncs, demostren la bona salut del futbol santcugatenc en aquest grup tercer de segona catalana. Dani Aguilar, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs parlem, si et sembla, de júnior i de Sant Cugat, un júnior que és segon classificat, que ahir en declaracions a l'Esport a Marxa del seu tècnic, Hanshofer, comentava que no s'esperaven ser-hi, no s'esperaven estar a la part alta d'aquesta classificació, que no era l'objectiu, però un cop, volíem dir, arribats a aquest punt, no renuncien a res, i diu que volen mantenir-se en aquesta zona alta i, per què no, intentar l'ascens de categoria.
I és que recordem que al principi de temporada el projecte del júnior era un projecte segurament a una miqueta més de llarg termini, no tant de rendiment immediat, tenint en compte la joventut de la plantilla i tenint en compte que venia d'un canvi de tècnic, de certes temporades de transició, a diferència de l'aposta del Sanku, que va treure múscul financer per fer una plantilla per intentar pujar, però les circumstàncies han fet que el júnior s'hagi plantat aquestes alçades de la temporada ja bastant avançada en segona posició, de fet va arribar a liderar la competició, i tot plegat desafiant tots els contratemps que ha tingut, perquè recordem que el júnior és un equip que ha tingut lesions, és un equip que ara ha tingut algunes baixes, i malgrat totes aquestes circumstàncies, l'aposta de Hanshofer amb un bloc sòlid, amb un bloc amb algunes peces clau, com Aborrafi a la davantera, com Jordi Cortés, altres jugadors que són determinants per a l'esquelet santcugatenc, s'han plantat en aquesta posició, i evidentment arribats a aquest punt, ara ja no hi ha opció a renunciar a res, segon classificat, i a poc van avançant jornades, veurem com acaba aquest projecte, evidentment.
Molt bé, informar-vos també que el júnior ara mateix està a la recerca d'un central després de la greu lesió de Víctor Torres i també de la marxa de Dani García al Catllà de primera catalana. Per tant, Hanshofer, el tècnic del júnior, que no renuncia a incorporar algun jugador, la prioritat seria algun jugador del filial, del B, que milita a tercera catalana, però de moment l'objectiu és cercar en el mercat algun jugador d'un perfil defensiu i que pugui continuar amb aquesta solidesa defensiva del conjunt blau i negre. I si parlem del Sanku, 4 jornades consecutives guanyant, ahir es desfeia per 1-0 del Fontsanta Fatjó, i per tant, tercera plaça, un inici regular des de José Alcaraz, canvi de rumb, arribada de nous jugadors i un Sanku que s'està edificant com un conjunt molt sòlid i que aprofita molt bé les seves oportunitats de cara a porteria. Tots dos equips iniciaran la segona volta de campionat i ho faran com a locals. El júnior rebrà el Moja, que és l'actual 6è classificat, en el partit d'anada 0-2 per l'equip santcugatenc, i el Sanku rebrà el canvi d'alet en el partit de la primera volta amb empat a 0, un canvi d'alet que ara mateix és 7è classificat. Per tant, un inici de segona volta amb el factor camp a favor dels dos equips. Deixem el futbol i parlem d'un altre equip que també ha tancat la primera volta de campionat. És l'Handbol Sant Cugat, en 9a plaça. Ahir derrotava el Cué, l'Handbol Gavà, Dani, i un nou tècnic, un primer projecte d'Armand Rubinho, que a poc va agafant cos.
En línia ascendent ha estat la trajectòria d'aquest projecte, o d'aprenentatge, podríem dir-ne. Va començar el projecte Armand Rubinho al capdavant de l'Handbol Sant Cugat amb un dels partits més importants de la història del club, aquella, recordem, ja històrica semifinal de la Supercopa de Catalunya que es va disputar l'agost al PAF 3 de la Rambla del Celler. Després d'aquesta cita començava la competició regular, aquesta segona temporada consecutiva al grup D de primera ascendent estatal, i és cert que Armand Rubinho va voler portar el seu llibre d'estil, un tècnic amb confiança, un tècnic amb una manera de fer sòlida i que va voler imposar, evidentment, fent un match sembrat amb les qualitats que ja tenia l'Embol Sant Cugat, aquesta plantilla que es va mantenir intacta respecte a la temporada passada, amb els líders Marc Jordan, amb Lluís Calvera, amb darrere amb Héctor i amb Gorg, sí, amb Héctor Diambé i amb Pau Masllorenç com a especialistes defensius. Al principi va costar d'arrencar una miqueta aquesta màquina, sobretot pel que feia a les variants defensives. Ens deien alguns jugadors que era complicat assolir certs mecanismes i assimilar certes qüestions tàctiques, tenint en compte que eren bastant diferents respecte a la temporada passada, però Armand Rubiños va mantenir fermant la seva manera de funcionar i de moment els resultats li comencen a donar la raó a Rubiño. Cada vegada va més l'Embol Sant Cugat i en les últimes jornades, amb aquells partits que tocava, l'Embol Sant Cugat s'ha desfet sense problemes dels rivals de sota de la part baixa de la classificació i fins i tot ha plantat cara i de quina manera els candidats a l'ascens. Va vèncer la pista del Sant Martí i Adrianenc, va empatar a casa contra la Unió Esportiva Sarrià de Sarrià de Ter. Per tant, entenem que la segona volta aquest equip encara ha de créixer més i ha de millorar aquesta novena posició amb la qual tanca la primera volta, recordem, 3 per sota respecte a l'any passat aquestes mateixes alçades de temporada. Per tant, molt sembla que millorarà aquestes qüestions de cara a la segona volta.
Si et sembla, escoltem un document sonor després del partit d'ahir en què derrotaven l'Embol Gavà, on Armand Rubiño destaca que el seu conjunt s'adapta molt bé a les noves variants defensives i ofensives.
Heu vist que en atac hi ha bastant de joc col·lectiu i que, bueno, això té un període d'assimilació, i també en defensa avui hem introduït algun canvi amb l'Héctor jugant de segon. El mig ha sigut pel Lluís i el Pau Masllorenç, que és un home que durant bona part de la primera volta no hem pogut tenir-lo i és molt important en defensa per la seva intensitat i les seves ganes.
Un Embol Sant Cugat que iniciarà la segona volta de campionat serà aquest diumenge, un altre cop al PAF 3 de la Rambla de Sella amb la visita de l'Embol Mataró, un Embol Mataró que ja va derrotar l'equip santcugatenc en el partit de la primera volta.
L'actualitat esportiva de Sant Cugat a cugat.cat.
I encarem la recta final d'aquest espai d'esports i ho farem parlant del júnior femení d'hoquei sala, que s'ha proclamat campió de Catalunya d'aquesta modalitat en derrotar de manera contundent l'Egara per 5-1. Un equip, el de Joan Vidal, que tornarà a la competició d'herba, serà a finals de febrer. De moment ocupen la segona plaça en aquesta divisió d'honor. I volem continuar amb l'estic i amb l'esport femení perquè aquest dissabte arriba la Copa Generalitat, es disputa al Picat i competeixen els 4 primers classificats de la Nacional Catalana Femenina, i això vol dir parlar del Patiu Hoquei Club Sant Cugat, que lidera aquesta classificació, això sí, després de l'empat davant el Mataró d'aquest dissabte. Un Patiu Hoquei Club Sant Cugat femení que jugarà aquesta Copa Generalitat, primera semifinal davant el Vila-sana. Serà 9:45 del matí al Picat, que és la seu escollida per aquesta competició, i un conjunt Daniel de Jaume Oms que aspira a guanyar el títol, segona participació en tota la història d'aquesta competició.
I ho aspira tenint en compte que a hores d'ara lidera la classificació a la Nacional Femenina, si bé és cert que va tenir aquesta polèmica, i diem polèmica per una altra vegada, polèmica arbitral ensopegada o mig entrebanc davant el Mataró en l'última jornada de Lliga, 3-3 amb un empat de les mataronines amb el temps ja exaurit per un penal molt molt protestat de les santcugatenques. El rival és el mateix que està tenint de cara a la lluita, a la cursa per retornar l'hoquei Lliga Femenina, el Vila-sana, tenint en compte que l'altra semifinal enfronta a 2 filials, el Manlleu i el Vilanova B, dos equips que a priori, a menys que baixin els seus respectius equips a d'hoquei Lliga, no poden ascendir, però el Vila-sana és aquell rival amb el qual el Patiu Hoquei s'enfronta. A hores d'ara és segon al Vila-sana i potser, malgrat que esportivament el Patiu Hoquei compta amb el cartell de favorit, el Vila-sana tindrà el factor ambiental a favor. Recordem, terres lleidatanes, terres dures de jugar, i on el Vila-sana pot treure aquest avantatge a través de ser, com per així dir-ho, les locals de la competició.
Expliquem una miqueta millor aquest empat in extremis davant del Mataró. Un empat surrealista. Expliquem per què, Dani.
Més que surrealista, sobretot molt, molt, molt protestat per Jaume Oms. Un Jaume Oms que jo personalment mai l'havia vist tan irat, tan indignat amb l'arbitratge. no només va ser aquest el motiu de la indignació, sinó que la primera meitat se'ls va anul·lar un gol que les santcugatenques creien correcte, creien legal. A la segona meitat, el segon gol del Mataró, és a dir, l'1-2, quan el Mataró s'havia avançat i les santcugatenques havien empatat, amb l'1-2, l'àrbitre va interpretar que la bola havia entrat a dins de la porteria. No així ho feien les santcugatenques, que alegaven que no havia entrat. Malgrat això, en Espriu va empatar, Maria Rosa Tamolini va convertir una falta directa per col·locar el 3-2, i ja a l'última acció del partit, i insistim, sobre la botzina, l'àrbitre va xiular un penal, que de nou les santcugatenques van mostrar la seva indignació i la seva protesta en contra d'aquesta acció. Ja amb el temps exhaurit, insistim, la jugadora del Mataró va poder anotar el penal i van acabar empatant.
Molt bé, doncs seguirem fil parlant d'aquesta competició, la Copa de Generalitat, i si arriben a la final, Cugat.cat, evidentment, hi serà. Gràcies, Dani, bona setmana.
Bona setmana, que vagi bé, companys.
Doncs, Carme, ja us has escoltat, tots pendents de la Copa de Generalitat, aquest cap de setmana hi ha aquesta competició, i, evidentment, també seguirem la resta de partits d'una nova jornada esportiva de Sant Cugat. Gràcies i bona setmana.
Sant Cugat a fons.